Tot costa.
El Barça farà un últim intent per Julián. Potser es va donar massa per fet que l'argentí vindria i ara, sense Lewandowski i amb el Sarau Ferran, el club blaugrana pot tenir un problema a la posició del nou. En qualsevol cas, encara queda temps per trobar una solució.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Tot costa de dimecres 5 d'agost del 26. Roger Esbosà, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Sergi.
Què ens expliques?
El Barça afronta l'operació Julián amb Deco a Madrid per reunir-se amb el representant del davanter argentí. Una trobada que ha de servir per traçar l'estratègia del fitxatge i per desencallar així l'arribada del nou. El Barça admet que l'operació és difícil per les dificultats que hi posa l'Atlètic de Madrid, però confia que amb aquesta reunió ajudi a desbloquejar l'operació. Mentrestant, el Barça continua a l'espera de saber què farà Ferran. Està pendent de saber alguna cosa de Ferran i marxa Jofre Torrents, a lateral esquerre del filial del Barça Atlètic, que se'n va cedit a l'Ajax.
Últim intent del Barça per Julián i més moviments al Barça. De seguida, tots els detalls amb en Ramon Salmurri.
Això a l'equip masculí. L'equip femení ha presentat avui Kerolyn Nicoli, la davantera brasilera de 26 anys, que ja és el fitxatge més car de la història del club. El Barça paga 1,5 milions d'euros al City i és el quart fitxatge de cara a la temporada vinent. Nicoli diu que no sent la pressió de ser la més cara i que no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia. Per cert, Eva Olid és la nova entrenadora del United, del Manchester United femení. La de Sabadell ve d'entrenar el Hearts i de fer-lo campió a Escòcia.
A l'espanyol, Quique García passa avui pel quiròfan.
L'operen de la lesió al tendó del bíceps femoral, que es va fer en el partit de dissabte passat contra el Middlesbrough. També a l'espanyol, el club ha anunciat avui la sortida del central Pablo Ramón, que marxa traspassat al Racing, en qui ja hi va jugar cedit la temporada passada. I també en futbol a segona, el Sabadell ha anunciat avui l'arribada del central Edgar González, que arriba cedit per l'Almeria fins a final de temporada.
El Barça de bàsquet ha presentat avui el nou tècnic Aleksandar Sekulić.
L'eslové acompanyat de Joan Laporta ha signat per dues temporades. Té molt clar que ha de canviar la mentalitat de l'equip. També en bàsquet, el Girona ha anunciat avui que el pivot argentí Juan Fernández no continuarà la temporada que ve. El Joventut, l'alè pivot Yannick Crack, signa per 4 temporades amb el Dubai Bàsquet, però continuarà jugant a la penya, com ha cedit. I el Lleida arriba al cos tècnic, el basc Miquel Garitaonandia.
La selecció espanyola de natació artística ha guanyat la medalla de plata en la prova de rutina acrobàtica a l'Europeu de Natació de París.
L'or ha estat per a l'equip neutral i el bronze per a Itàlia. A l'equip espanyol hi ha Iris Tió i els també catalans Denis González, Lilú Lluís, Txell Ferrer i Mireia Hernández. Amb aquest resultat, Tió s'endú la seva 6a medalla en aquests campionats d'Europa. N'ha guanyat una d'or, 4 de plata i 1 de bronze.
La neerlandesa Demi Vollering s'ha endut la 5a etapa del Tour de França femení.
A la general continua el líder la suïssa Marlene Reusser. La catalana Paula Blasi avui ha perdut gairebé 2 minuts i mig i ara cau a la 10a posició, pràcticament 4 minuts de la líder. Blasi, que també ha perdut el mallot blanc i, per tant, ja no és la millor jove.
I Carlos Alcaraz no jugarà el torneig de Cincinnati.
Això és per culpa de la lesió que arrossega el canell, per això no jugarà aquest torneig, que es disputarà del 13 al 23 d'agost. Alcaraz es podria perdre també l'Open dels Estats Units.
I Roger Bosà, què preguntem avui als nostres oients?
Mira, avui sobre Julián Álvarez, ara que sabem que el Barça fa l'última intentona per fitxar el davanter argentí, quan estaríeu disposats a pagar per Julián? 4 opcions, 100 milions, 120 milions, 150 o més de 150. Teniu l'enquesta al nostre compte d'X, x.com/totcosta.
Tot això des d'ara fins a 8:45 al Tot Costa. Tot això des d'ara i fins a 8:45 a Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607-0709-28. 607-0709-28.
Senyora Mireia Vera, què tal? Bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Senyor Santi Jiménez, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Abans de parlar del Barça, us proposo estirar-vos al divan. Va. Estirem la pregunta del dia per conèixer una miqueta més els tertulians en l'àmbit personal, fins on vulguin explicar ells. No forcem a res aquí, en aquest minidivan. I avui la pregunta del dia va sobre compres. El Barça vol comprar Julián i us pregunto, començo per tu, Mireia, quina ha estat la millor o la pitjor compra que has fet a la teva vida?
Ostres, la millor compra, que sempre fem broma amb la meva família, És una batedora express que sempre poso per fer els sucs i les sopes i em queden de meravella. Sempre diem que és la millor compra que he fet mai.
Caram, quin és el plat estrella, dius? Un suc de què o una sopa de què?
Una sopa de verdures.
Caram.
Duríssima, espectacular.
I poses els ingredients i la màquina ho fa tota sola,
eh? I tu barreges super mega ràpid.
Molt bé, tu, escolta, és difícil de superar això, Santi. La millor o la pitjor compra de la teva vida?
Home, la millor, clarament, el cotxe.
Quin cotxe tens?
No tinc cotxe.
Molt bé. Per tant, no contamines?
No està.
Perfecte. El medi ambient t'ho agraeix. La contaminació i els runners de la Diagonal t'ho agraeixen també, exacte, que no passis pel costat amb tot el fum a la cara, no?
Per això.
Molt bé, doncs la batedora de la Mireia i el no cotxe del Santi, les compres dels tertulians d'avui al Tot Costa. Va, 7 i 6 minuts gairebé, parlem del Barça.
A Catalunya Ràdio, Tot Costa. Amb Sergi Camps.
Doncs amb els Beatles, amb Eleanor Rigby, ja ho diré bé, aquesta cançó del grup de Liverpool, ens la proposa el Sam Silva, el nostre muntador musical, que fa l'afegitó, que fa 60 anys doncs, que es va estrenar aquesta cançó dins del disc Revolver dels Beatles, i el Sam Silva ens afegeix que en aquell moment Bisibu, el jugador del Barça, tenia menys 497 mesos. Fem sempre el barem Bisibu per ubicar les cançons en la història de la música. El Sam Silva, el muntatge musical, a la producció la Rita Pinyol, el control central, la Júlia Aparicio i també els companys d'Esport 3 que realitzen el programa en la seva versió televisiva. Comencem el programa parlant del Barça i saludem el Ramon Salmurri. Salmo, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Avui hem passat del dia Ferran al dia Julián, perquè avui el titular és que Deco ha marxat a Madrid i ha tingut una reunió amb el seu representant, amb el representant de Julián, per intentar doncs, unir esforços per d'alguna manera convèncer l'Atlètic de Madrid de fer aquesta operació.
Sí, senyor. Fa dies que el Barça és plenament conscient que l'operació amb Julián Álvarez està especialment encallada i que és una qüestió que diguem, no implica directament el jugador, que implica directament a Julián Álvarez. Julián Álvarez sempre ha traslladat al Barça la seva voluntat de vestir de blaugrana la temporada vinent i l'Atlètic de Madrid s'ha tancat fins ara sempre en banda, fins al punt que ha rebutjat la primera proposta al Barça de 100 milions d'euros. El Barça sempre ha defensat que la pilota en aquest moments està a la taulada de Julián i Deco ha viatjat expressament a Madrid per trobar-se amb Fernando Hidalgo, que és el representant de Julián Álvarez, i entre tots dos definir quina és la millor estratègia de cara a la incorporació de Julián, si és que Julián manté aquest desig que ha verbalitzat sempre de vestir de blaugrana la temporada vinent. Bàsicament, diguem-ne, això interpel·la Julián perquè la relació, la comunicació entre el Barça i l'Atlètic de Madrid no és especialment fluida. La relació de Mateu Alemany, director de futbol, director general de l'Atlètic de Madrid amb Deco i amb Joan Laporta és, com deien en matemàtiques, tendeix a zero, i això fa que diguem-ne, hagi de ser Julián qui tensi la corda, i no dic, no estic parlant de no presentar-se als entrenaments, sinó d'agafar l'Atlètic de Madrid i dir, escolta, el meu desig és jugar al Barça, anem a resoldre aquesta qüestió, anem a seure a la taula i anem a negociar, i és per això que Deco ha viatjat a Madrid a resoldre aquesta qüestió.
En qualsevol cas, Salmo, no depèn aquesta operació dels diners, és a dir, no va per aquí, sinó d'intentar doncs, que Julián forci d'alguna manera la seva marxa, potser no dir-ho públicament, però sí que de portes endins doncs, li demani a l'Atlètic de Madrid de marxar d'una manera més explícita. No? No va tant de calés com de que el jugador mostri una voluntat encara més forta de la que ja ha demostrat.
Bé, sí, no és tant una qüestió de calés, perquè a veure, sempre són calés i és futbol, i per tant això va de calés. Bé, si el Barça tingués una economia sobradíssima, doncs aniria, pagaria la clàusula de Julián i s'ha acabat el problema, una clàusula que són 500 milions d'euros, si és que es considerés. Però no és el cas, no estem parlant d'això. El tema és que l'Atlètic de Madrid, primer, no vol desprendre's de Julián, i segon, si s'ha de vendre Julián, no vol vendre-li al Barça, que entén que és un rival directe. Per tant, això complica la negociació, però la clau no és quan està disposat a oferir el Barça, que sobre això també hi ha lluita interna a dins del club i més després del que ha passat al Mundial, sinó que Julián Álvarez faci efectiva la seva voluntat de vestir del Barça i convenci la directiva de l'Atlètic de Madrid, bàsicament el seu capital, el seu propietari, que és una empresa nord-americana, que accepti i s'avingui a negociar amb el Barça. Això ho pot aconseguir Julián, bàsicament perquè des de l'entorn de Julián sempre ha defensat avançat que tenien el compromís per part dels dirigents del club matalasser de deixar-lo triar el seu futur si arribava una bona oferta. Julián entén que el Barça ja fins al moment ja ha fet una bona oferta, però aquesta voluntat no s'ha complert i d'aquí aquesta tensió. L'Atlètic de Madrid fins al moment continua tancat en banda i la posició del Barça és: Julián continua sent el nostre objectiu prioritari, el nou número 1 i gairebé diria l'únic nou en exclusiva, perquè el mercat, com hem anat explicant, no ofereix alternatives, i estem disposats a fer un esforç per Julián. I si Julián fa un gest, el Barça no el deixarà tirat. Per tant, ara mateix som aquí, amb Deco, reunit amb el representant del jugador, suposo que no de manera oficial, perquè no ho sàpiga l'Atlètic de Madrid, perquè si no encara ampliarien més la denúncia, per intentar dibuixar aquesta estratègia que suposi que Julián s'acosti al Barça.
Suposo que l'Atlètic de Madrid també farà servir això, que sigui l'única opció per a la davantera del Barça i que no hi hagi alternativa. A veure, Santi Jiménez, tema Julián, creus que arribarà aquest tour de force de Julián, que digui públicament o de portes endins d'una manera més clara que vol marxar al Barça?
Jo crec que si ho diu serà més aviat de portes endins. Uh-huh. Crec que... Perquè el posicionament públic, si no es concreta el passi al Barça, el deixaria en molt mala situació davant dels seus companys, de l'equip, i els aficionats, que són especialets també, però bueno, tenen tot el dret de sentir-se emprenyats, no? Per tant, jo crec que això passa més per una xerrada seriosa, no sé si a dues o tres bandes, amb Simeone o amb Gilmarín, i dir-li clarament que, escolta, això ho hem d'arreglar i tal. I aquí no sé fins a quin punt funcionarà, però crec que seria el posicionament més privat, crec que seria l'opció, perquè aquests estirabots de no presentar-se a entrenar o donar una entrevista a qui sigui dient me'n vull anar, això més o menys ja ho va fer durant el Mundial i no ha funcionat. Crec que la qüestió és seure com persones adultes i plantejar-ho clarament. Crec que per aquí aniria la cosa i no fer massa espectacle.
Mireia, com veus el cas Julián?
A veure, és un cas complicat perquè el club que t'ha de vendre, no? Sembla que no està disposat a fer-ho, però jo sempre m'agrada, que sé que ara en el futbol professional és molt difícil, però tenir un futbolista que no vol estar en un equip, jo crec que això és contraproduent, no? per l'Atlètic de Madrid. Jo crec que Julián ja ha parlat amb el club, potser no de forma seriosa o de forma, no? Perquè també... si a vegades depèn de qui, amb qui hagis de parlar, doncs també es tanca en banda i és complicat. Crec que s'acabarà desencallant favorablement cap al Barça, però que serà un serial que durarà uns quants dies. Jo tinc la sensació que ell vol venir, que a més encaixaria, jo crec, futbolísticament a la perfecció. Ara, crec que no vindrà tan fàcilment, no s'aconseguiran els preus que el Barça possiblement vulgui, hagi de fer un esforç econòmic. L'Atlètic de Madrid jo crec que és un club que, negociant, no?, sempre acaba traient bon profit dels seus futbolistes i buscarà apretar al màxim, sabent que el futbolista doncs, encara hauria d'estar, no?, vestint la samarreta de l'Atlètic de Madrid. Però jo tinc bones sensacions que al final crec que Julián pot acabar arribant.
Salmo.
Ho veig més bé que abans, eh? Abans tenia... ho veia més complicat i a mesura que van passant els dies, tot i ser una negociació dura, crec que el futbolista argentí va estirar la samarreta al Barça.
El que és clar és que l'oferta no... allò que va dir la porta de que és limitada en el temps, no era veritat.
Encara dura.
Encara.
Fins al 30 d'agost, no?
Sí, pràcticament. Fins al 2 de setembre, em sembla que es tanca.
Sí, és veritat. Salmo, agafant aquest fil, el mercat s'acaba...
Dura fins que l'Atlètic de Madrid l'accepti, bàsicament.
Sí.
Però Gilmarín va dir allò de la teva oferta és limitada en el temps, el meu no és infinit.
Doncs mira,
sí.
No es podríem posar d'acord. Ja ho veurem, al món del futbol s'han vist coses més estranyes.
Sí, molt rares.
Queden 25 dies mal comptats, Salmo, per la finalització del mercat de fitxatges. El Barça realment és Julián o ningú? O, escolta, d'aquí unes setmanes, si això no es desencalla, començarem a sentir el tapat o la segona via?
No, ara mateix és Julián o ningú, però no perquè vulguem Julián sí o sí, que també, sinó perquè, i això ho hem anat explicant aquests dies, s'entén que el mercat no ofereix alternatives de garanties. De fet, i aquí hi ha un diguem-ne, un petit decalatge entre la mirada de Deco, la direcció esportiva, i la mirada de Hansi Flick com a responsable de l'equip. Perquè, d'un costat, Deco diu, escolta, és que Julián és l'aposta, i en això estan tots dos d'acord. Però si no és Julián, no hi ha ningú, no hi ha nous, no hi ha especialistes de l'àrea, només són Erling Haaland i Harry Kane, i cap dels dos és una possibilitat d'estiu ara mateix pel Barça. Per tant, per Deco, l'alternativa, el pla B, és el fals nou. Així de clar, és que jugui Gordon, és que jugui Dani Olmo, és que pugui participar Lamine Yamal, és tirar dels recursos que ha adquirit l'equip aquest estiu, i que, diguem-ne, en aquest sentit també s'explica els fitxatges de Gordon, que pot jugar a les tres posicions d'atac, de Dayemi en lloc de Bardaji, que pot jugar als dos extrems, a les dues bandes, no només al costat dret, també de Jesse Bisibu, que pot jugar a totes dues posicions als extrems, i per tant aquesta polivalència dels davanters és l'alternativa, és el pla B que té ara mateix la direcció esportiva del Barça. En canvi, si li preguntessis a Hansi Flick, et diria que no, que nanai, que ni de conya, que un nou sí o sí, i a més, un nou amb experiència i amb garanties. És a dir, l'entrenador del Barça vol un nou de referència per poder competir per tota aquesta temporada a la Lliga i a la Champions.
I això afegeix-li que no saps què passarà amb Ferran Torres.
Ara és que ara obrirem el meló de Ferran Torres. Abans, amb un sí o amb un no, Santi, Julián acabarà el Barça aquesta temporada?
No.
Mireia, acabarà el Barça Julián aquesta temporada?
Sí.
Salmo, amb un sí o amb un no?
Sí.
Molt bé, doncs dos sís i un no, el Santi més pessimista, i creu que Julián no acabarà el Barça.
O pessimista o no, tampoc t'ho vull dir.
Bé, home, és un jugador que il·lusiona, en un primer moment il·lusiona, veuríem no, el rendiment. No, però...
Depèn dels calés, també t'ho dic.
També t'ho dic, sí.
Sí.
Però jo no veig massa gent molt entusiasmada amb Julián, eh? Veig a Flick entusiasmat amb Julián.
Però, home, és el que ha d'estar entusiasmat. Que ho estiguis tu,
però
que ho estigui jo...
No veuré gent pel carrer, o no imagino gent pel carrer rasgant-se les vestidures,
si no
i tirant-se
no?
els cabells, i Julián no ve, eh?
Doncs un minut, dos gairebé, per sobre d'un quart de vuit del vespre, tanquem la carpeta Julián, i ara ho dèiem, obrim la carpeta Ferran. From a mess to the
masses. Tot costa, amb Sergi Camps.
Perquè no ho dèiem, Salmo, tot això està, doncs, amb l'ombra del futur de Ferran Torres, a Marcel Lewandowski, Julián potser no ve, Ferran, que és un jugador que té gol, doncs tampoc està clar el seu futur a Can Barça, el Barça tindria un problema en aquesta posició de nou. Fem F5 a la situació de Ferran Torres, que em sembla, Salmo, que no ha variat massa, però actualitzem-ne.
No, bàsicament és per saber com està païnt el Barça tota aquesta operació Ferran Torres, tot aquest enrenou, tot aquest soroll al voltant de la figura de Ferran Torres, que bàsicament és un soroll que ve de dos vessants. La primera, la tournée del futbolista per tots els mitjans possibles dels Estats Units, mitjans de molta importància i de molta rellevància, tenint en compte que Ferran és segurament el protagonista de la final del Mundial. Això d'un costat, i de l'altre, aquest interès del Paris Saint-Germain i també en menor mesura de l'Atlètic de Madrid sobre la seva situació. El Barça, no et diré que estan sorpresos, perquè no és la paraula. Sí que entenen que Ferran està jugant la seva partida, i et parlava ahir una mica de l'entorn de Ferran Torres, dels seus representants i de la relació que tenen amb el Barça, que no és una relació fàcil. De fet, fins al punt que hi ha veus importants al Barça que defensen que ni oferta de l'Atlètic de Madrid ni oferta del Paris Saint-Germain, que tot això forma part d'una jugada dels agents del jugador per encarir la seva renovació. I la posició del Barça continua sent la mateixa que fins ara. Quan torni, en parlarem. I a partir del setembre encararem la seva renovació, no abans, i serà una renovació que, diguem-ne, anirà acompanyada, si ho vols, d'una lleu millora contractual, però que en cap cas serà la d'un futbolista top o la d'un futbolista, diguem-ne, la de davanter centre del Barça titular. No serà aquest el contracte que s'està plantejant al Barça oferir-li a Ferran Torres.
Ahir parlàvem de partida de pòquer, de partida d'escacs. Santi, algú ha de fer el primer moviment o esperar que l'altre el faci? Qui creus que s'ha de moure primer? Potser per també tenir més opcions de guanyar en aquesta partida.
Bueno, segons diu Ferran, s'hauria de moure el Barça. i el Barça diu que ell no s'ha de moure en res perquè el jugador té contracte i que li oferiran la renovació al setembre. Em sembla que la posició del Barça està clara. El que, si vol marxar, ha de fer el moviment és Ferran, que arriba aquí el dia que li toqui, que no sé si és el dia 11 o el dia 12, anar a parlar i dir, escolta, tinc aquesta oferta, vull marxar, i si no, pues ja està. I si no, pues resulta que havem estat parlant ara de tot aquest embolic, és per res, perquè realment el Barça té molt clar la seva posició, que l'has explicat molt bé al Salmo. Ell pel Barça té contracte, té un any de contracte. Sí que és cert que si té un any de contracte i no renova, jo crec que no acceptarà la renovació, jugaria. Crec que el Barça el deixaria jugar. O sigui, això que passava abans...
De la grada, no.
Sí,
no.
Això està descartat.
Això està descartat, jugaria aquest any. El que passa és que podem marxar amb la carta de llibertat i amb una prima de fitxatge, crec que això no compensaria una renovació.
Veig que el Santi no és massa del vaixell de Ferran Torres. La Mireia ho és, tu ho ets,
no,
Mireia?
No, a mi jo me'l quedaria, eh?
Tu te'l quedaries, però no com a nou titular, potser, del Barça. O
no, sí? No, bueno, d'entrada, a mi em sembla que és un jugador que fa una feina espectacular i crec que fa falta un altre nou, el pla que estàvem explicant ara del fals davant de centre. Evidentment, sí, no és la superestrella del Barça. O sigui, per mi el drama seria que estiguéssim parlant d'això amb Lamine Yamal, amb Cubarsí, amb Volvo, amb Pedri... O sigui, amb Ferran Torres, pues, escolta, jo preferiria que es quedés, però si vol marxar i vol ser feliç... Pues,
però és que ho dèiem ahir, o sigui, el problema de tot això és que el Barça veu en Ferran Torres un suplent de nivell, i Ferran Torres es veu, i té tot el dret que sigui així, només faltaria, com un titular.
Sí, però...
I en aquest decalatge... és on hi ha el conflicte.
I ha sigut titular moltes vegades. Jo crec que si vas a mirar el còmput de minuts que juga Ferran Torres, juga molts minuts.
No, i el número de gols no està malament, objectivament parlant.
Sí, en el rendiment no li poso cap pega, eh? Vull dir, ara, si hem d'estar aquí fent bullir l'olla tot el mes que queda, doncs, escolta, doncs ja prendré una decisió.
D'alguna cosa hem de parlar, també. A veure, Mireia, tu ets del vaixell de Ferran Torres o no?
Jo sóc del vaixell, però acceptant un rol, no?, que el que sigui. És a dir, jo tinc la sensació que Ferran també està en un moment de desaprofitar una oportunitat. És a dir, no ha arribat Julián. El Barça no té Lewandowski, el Barça no té cap nou. I potser és un moment de dir, bueno, doncs sí, aposto, em quedo, no?, si ell creu que pot ser titular, si ell creu que pot aportar el que necessita un nou del Barça. Ostres, ha jugat molts minuts. Hansi Flick jo crec que rota bastant. Crec que ha tingut un paper molt important. Crec que amb Hansi Flick ha tornat, no?, a tenir aquesta espurna que feia temps que no tenia, a sentir-se important, a fer gols decisius. I crec que està en un moment on hauria de plantejar-se, no?, en quin lloc podrà estar millor que el Barça. Un Paris Saint-Germain no serà titular. Jo ho tinc claríssim.
Jo
impossible.
Estic molt d'acord amb el que diu la Mireia.
Impossible.
A dia d'avui... A dia d'avui, tal com està el Barça, si no ve Julián i no es fitxa... A la Lliga i a la temporada comença amb Ferran Torres com a nou titular. Després els partits diran, però d'inici començaria com a titular.
Jo estic d'acord amb vosaltres, però us faig la lectura que fa Ferran.
Claro,
o sigui,
clar,
en un Barça sense Lewandowski, sense Julián Álvarez, sense nou, i jo pendent de la renovació, doncs ara és el moment... Sí, ara és el moment
de
collar, clar.
Sí.
Perquè, òbviament, a Hansi Flick dedueixo que quan li diuen, escolta, que Julián està molt difícil, que Lewandowski ha sortit i que Ferran potser marxa. Home, aquell home li deu dir a Deco, escolteu, que no, que necessitem com a mínim en Ferran. Doncs jo crec que Ferran, en aquest sentit, també està jugant les seves cartes.
També és veritat, ara ho dèiem amb el Santi fora de micro, que no li està fent bé tota aquesta exposició mediàtica després del gol del Mundial, aquesta matina del Bayern fent una sacada inicial en un partit de beisbol. Jo crec que també això està fent, doncs, inflar l'ego de Ferran, potser una mica fràgil, està inflat, i a veure, potser es creu millor del que és, tot i que està en el seu dret, com deia abans, doncs, de demanar el que ell vulgui, lògicament.
A mi em sembla que això que està fent Ferran em sembla totalment comprensible, perquè ha marcat el gol en una final del Mundial, el gol decisiu, amb una pròrroga, i no es veurà sa vida amb una altra
no,
com
no.
aquesta. I, a més, aquí, i la gent que li porta la comunicació, els seus agents, ho estan fent de collons. I l'han portat a la NBC, a la CBS, a la CNN, i a fer la primera sacada d'un partit dels Yankees. Vull dir, que fantàstic. I, a més, això li comportarà, segurament, no sé si un augment de sou al Barça, però un augment de contractes publicitaris...
Segur, segur.
Sense dubte, i aquí, sí, sí. I aquí els agents, xapó per ells, perquè ho han fet de cine.
Amb un sí o amb un no. Salmo, Ferran continua aquest any al Barça o marxa aquest estiu?
Marxa aquest estiu.
Santi, marxa Ferran aquest estiu?
Per seguir la contrària, dic que segueix.
I Mireia?
Jo crec que marxa.
Molt bé, doncs les opinions del Santi, el Salmo i la Mireia. Tanquem, Salmo, si no em dius el contrari, la carpeta Ferran, a l'espera de nous esdeveniments, i obrim una carpeta petita, aquesta, la d'un jugador que marxa cedit, en aquest cas, acompanyarà Ter Stegen.
Sí, Jofre Torrents, lateral esquerre del Barça Atlètic, que tenia diverses propostes de cara a sortir aquest estiu, el Racing de Santander i l'Ajax, sobretot l'Ajax amb Mitchell al capdavant, han apostat fort per Jofre Torrents, i vaja, si no és demà, serà demà passat, es farà oficial aquesta sessió a l'Ajax d'un futbolista que és lateral esquerre i que no acabava d'entrar als plans de Hansi Flick de cara a aquesta temporada, amb un lateral ocupat per Valde i per João Cancelo. És un futbolista que el Barça considera que té recorregut, que té marge i que té creixement, i per tant el club es vol garantir un cert control sobre el futbolista i entén que l'Ajax és un bon pas en la seva carrera.
Lògicament, Mireia, l'Ajax és millor equip que el Racing de Santander, però potser jugar a la Lliga Espanyola podria afavorir més Jofre que no pas jugar a la Lliga Holandesa, no?
Sí, però jo crec que s'ha mirat molt també quin entrenador, no?, té l'Ajax. Crec que Mitchell és un entrenador que potencia molt, no?, aquests laterals d'esquerra, que li agrada que tinguin moltíssima profunditat, moltíssima arribada. Crec que té molta qualitat tècnica Jofre Torrents i crec que és una manera també de créixer. Jo estic segura que és un pas important en la carrera. M'agrada també quan aquests jugadors, no?, que sembla que hagin de tenir experiència, doncs vagin a parar entrenadors que crec que són molt metòdics, que crec que són propers, que crec que aposten, no?, per un futbol molt semblant al que practica el Barça, i per tant crec que és una bona opció l'arribada de Torrents a l'Ajax, i crec que aprofitarà molt aquesta sessió. A més, un futbolista que m'agrada, que crec que si acaba explotant, si se li acaba donant confiança, perquè al final a vegades... no només és si jugues bé o no, sinó és els minuts que pots tenir o la confiança que tinguin en tu. Crec que és un jugador aprofitable.
Santi, creus en les sessions? Perquè encara recordem aquella de Ferrer, no?, que és l'última que va sortir bé.
Hi ha hagut més.
Sí, però de jugadors que hagin marxat cedits i hagin tornat, no tants, eh?
No, el Barça...
El Barça, dic, eh?
El Barça, per la seva manera de jugar, és més complicada, però sí que n'hi ha...
Eric García
va marxar...
Però no va ser una sessió, va ser... Eric García va marxar...
Eric García va marxar, s'ha dit al Girona.
Al Girona, és veritat, sí, ara pensava en el Manchester City.
Sí, sí, dos que han tornat, perquè igual tenen tanta qualitat que és això, Cesc, Fàbregas o Gerard Piqué... estarien en el cas aquest, de que també van marxar i van tornar, i perfecte, no? Vull dir, realment, en això sí... El que passa és que realment amb el... O sigui, Jofre Torrents també seria un cas, també, com no, salvar les distàncies. Queda molt buit el l'abat d'esquerra en defensa, perquè Cancelo no ha arribat encara.
Però arribarà.
Això també diu el Madrid de Diomandé.
Diuen que és imminent, el teu diari diu que és imminent, eh?
Sí, però s'ha anat a la concentració.
Això és veritat, ara en parlarem després
però, d'això. Però també deien d'Mbappé que venia demà
també,
i va trigar 7 anys.
També.
I resulta que el Cancelo se suposo que vindrà.
Sí.
A Valde no ha jugat ni un minut encara de competició. És una cosa bastant estranya el que passa amb Valde.
Uh-huh.
Hi ha un enigma Valde per aquí.
T'atreveixes a fer alguna anàlisi?
No, jo crec que té problemes físics, perquè realment una de les confiances que ja tenien és que, tenint en compte que Cancelo no començava la pretemporada amb el Barça pel seu procés, per tornar a fitxar i perquè havia jugat al Mundial, aquesta pretemporada era la que Valde, que havia rebut algun toc d'atenció per part de Flick, s'havia de menjar el camp i s'havia de menjar el camp a la pretemporada i no està participant com la resta. Per tant... Aquí em sembla que és una qüestió que s'hauria de mirar.
Salmo, Cancelo arribarà, no? Ara el Santi m'ha fet posar-la pel cos.
No, sí que arribarà. Sí.
No, sí, Cancelo arribarà. Cancelo ja t'ho vaig dir, és només... O sigui, ves, tu agafa el calendari i ves tachant dies. Ves ratllant dies i quan hagin passat els dies que han de passar, Cancelo es farà oficial.
Que no sabem quants dies són, no?
Depèn del Ministeri d'Hisenda, em sembla.
Home, doncs en un mes d'agost el Ministeri d'Hisenda potser treballa
no,
poc, eh?
El mal no descansa.
També és veritat, i si és Hisenda i toca caler, encara menys. Doncs a Jofre Torrents, a veure si pot fer un viatge d'anada i tornada i el podem doncs tornar a veure al Camp Nou vestit del Barça. Per acabar, Salmo, tenim assemblea del Barça que hem de fixar doncs el dia que es farà, no?
Sí, en l'anterior reunió de junta directiva es va anunciar que es faria l'assemblea ordinària i l'extraordinària. Avui tens el Sandi, o sigui que aquest és un tema, diguem-ne, que toca com ningú.
Però que sigui presencial, per favor.
Es faria en una sola assemblea, dubto molt fort que sigui, ja. Que sigui presencial, malauradament.
Ens ho estan traient, això. I vaja,
som expenses de la data, i la data no crec que triguis gaire a saber-la. Bàsicament, primer, serà, jo crec que serà el mes d'octubre, tot i que la intenció era fer-ho el setembre, però es vol fer en dia de partit, i el mes de setembre al Camp Nou només hi ha un partit i és un dimecres, per tant és força complicat que això es doni, per tant ens aniríem al mes d'octubre, i vaja, que no crec que triguis gaire a tenir confirmació oficial d'aquesta data.
Però si no és presencial, per què collons vol fer-lo un dia de partit?
És una bona pregunta.
Ah, la presencial en dia de partit era perquè la gent
perquè fan aquest
anés a l'assemblea i després
no?
Anés a veure el partit.
Sí, però si... fan aquest format híbrid amb... Bé, en fi, bueno. Perquè vaja, bueno, en fi.
Però també et diré, Salmo, Santi, Mireia, que ja no és el que era allò,
Per això,
aquells
per
socis...
Perquè no és presencial.
Clar, no és presencial, això era...
Aquells socis allà que volien dirigir-se al president de manera personal, dient el número de soci...
Això era molt millor.
Tot joves...
Ens han tret la vida.
Ens han tret la vida, ens donava molt, allò, és veritat. Doncs, Salmo, alguna cosa més o tanquem aquí el bloc Barça?
No, res més, ho podem deixar aquí.
Doncs el Ramon Salmurri, que ha fet una connexió des de la terrassa de casa. Salmo, és això?
No.
Ah, dic,
no,
perquè no, t'has ben pagat aquí a la ràdio.
No.
On ets?
No, estic en una altra terrassa,
No és de casa teva, això, eh?
No és casa meva, no.
La casa seva és més gran.
És més gran encara que això, doncs, noi, deu ser un palau. Ramon Salmurri, moltes gràcies. Fins la propera.
A cuidar-se, que vagi molt bé.
Doncs vinga, i a tot plegat, què hi diuen els oients? A veure, Roger Bosà, què preguntàvem als oients del Tot Costa i què estan responent?
Preguntàvem quan estaríeu disposats a pagar per Julián i oferíem opcions. Guanya l'opció de 120 milions amb el 43%. El 26% diu que 100, el 27% diu que 150 i només el 4% diu que més de 150. En Jordi diu, no poseu l'opció de menys de 50 perquè guanyaria.
Això, home, clar, i un bitllet de 20 euros, però...
En Quim diu, 0, ens hauríem d'haver quedat Lewandowski i Rashford i no fitxar Gordon per 70 quilos i molt menys Julián. L'ADN Barça diu ni 100 milions, 50 i gràcies, un tio que marca menys gols que qualsevol extrem no val pas el que s'està dient. Necessitem un jugador de 35 o 40 gols. L'Eduard diu molt menys de 100, està sobrevalorat. En Jaume diu crec que cada euro que es pugui pagar per Julián estarà malgastat. Seria millor repartir aquests diners a la plantilla que tenim. En Manel creu que 100 milions no val més, diu. I en Toni diu 120, que és el seu valor a Transfer Market. Com a molt, 100 més variables. I si ve Julián, Ferran Torres amb un llacet.
El Santi ha rufat el nas amb això del valor de Transfer Market, no?
No. Estava mirant el gol d'aquell del doble toc, que ara em sembla que està fent ara Esport 3, que em sembla un dels atracaments.
Sí, de la història. Els germans Dalton i companyia. Fem una petita pausa i Santi, Mireia, no sé si recordeu on éreu ara fa 5 anys, però segur que estàveu doncs, connectats a la ràdio o a la tele, perquè fa 5 anys va passar una cosa en clau Barça molt important, no direm què, i emplacem els oients a descobrir-ho després de la publicitat. Parlarem d'això i també parlarem del Madrid. Hi ha dos noms a sobre de la taula, el de Diomandé, que està pendent d'arribar al Bernabéu, i el de Vinícius, que sembla que es queda després d'una reunió del Madrid amb el seu representant. Dos minuts de publicitat i tornem per parlar de més Barça i una mica del Madrid.
Tot costa.
Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
Però si aquesta hora la platja està buida.
Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
Val més que en busquem un altre.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
Aquest estiu al suplement s'escriu un crim. Bé, no exactament aquest tipus de crim. els d'en Gil Prat sobre Roca, disseccionats pel doctor Verdalet.
Mort pesa molt, tant que pesa molt. Pesa com un mort, que vale. Diuen els catalans.
Tornen els draps bruts.
Jo crec que el pitjor que li pot passar a aquest tio és passar desapercebut.
Viatges, música, les entrevistes amb segell Suplement i la finestra oberta al món.
Els matins del cap de setmana, a partir de les 9, el Suplement d'estiu, amb Marina Alaminos.
A l'estiu també tenim Esperit de cap de setmana.
Les tasques d'extinció van bé.
Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa. Amb Sergi Camps.
5 minuts per sobre a 8:15 del vespre. Avui fa 5 anys, a 8:15, passava això a l'antena de Catalunya Ràdio.
Comunicat oficial del Futbol Club Barcelona. Ens acaba d'arribar ara mateix i el llegim textualment. Malgrat haver-se arribat a un acord entre el Futbol Club Barcelona i Leo Messi i amb la clara intenció de les dues parts de signar un nou contracte en el dia d'avui, no es podrà formalitzar a causa d'obstacles econòmics i estructurals, entre parèntesi, normativa de la Liga Espanyola. Davant d'aquesta situació, Lionel Messi no continuarà lligat al Futbol Club Barcelona. Les dues parts...
El Bernat Soler, llegint el comunicat, dient que Messi marxava del Barça, Messi no continuaria al Barça, aquesta renovació no es podria doncs, tirar endavant. Avui fa 5 anys d'això, Santi, és un temps que et sembla raonable, et sembla que fa menys, et sembla que fa més. Han passat moltes coses, no, en aquests 5
Han
anys?
Han passat moltes coses, sí, sí. No, no, realment, sí, sí. Bàsicament, aquell 5 d'agost el tenim bastant present. Sí, jo estava venint a Catalunya Ràdio a fer el Tot Costa i no vaig entrar, òbviament. Perquè em vaig assabentar que el Messi marxava. Això començava a les 7, jo a les 6 ja sabia que el Messi marxava i vaig quedar-me en el de 6 a 9 i mitja. Vaig estar aquí a un bar aquí al costat, sentat, escrivint com un boig, i fins que vaig poder agafar i marxar cap al diari una altra vegada perquè tenia que fer les peces del... d'això, perquè les comprovacions que havia fet s'anaven... Recordo aquell dia al matí que hi ha molta gent començava a dir-ho, vam tocar cables i vam allà anar pescant i sí, sobre les 6 de la tarda ja tenia la confirmació de que no seguia.
Va coincidir la marxa de Messi en una època del Barça on el Barça no estava massa bé, Koeman, Xavi, jugadors una mica estranys. Creus que el Barça ja ho ha superat, això de Messi? O encara hi ha algú que diu, mira, escolta, encara no tinc la ferida tancada.
Jo,
no dic que no sigui
crec que
una
primer,
cosa a reparar que primer, pugui tornar algun
el
moment.
El primer que no té la ferida tancada és Messi. O sigui, Messi no té la ferida tancada i la personifica molt en el president Laporta. Messi, així com cada vegada que té ocasió, jugant on sigui o a l'acte que sigui, deixa clar la seva estimació pel Barça, que és culer, que segueix el Barça, que s'alegra dels èxits del Barça, ve a Barcelona i passa pel Camp Nou de nit a veure-ho, la seva relació amb la Junta és inexistent. Tot i això, aquesta prova de que jo crec que està bastant superat, això no li ha impedit a Joan Laporta guanyar les eleccions contundentíssimament, o sigui, supercontundent, i no només guanyar-les, sinó, a més, crear un projecte esportiu que en aquests 5 anys ha guanyat 3 lligues, 2 supercopes i una Copa del Rei. Per tant, jo crec que, evidentment, queda aquella recança de dir, ostres, què seria de Messi que va marxar o no va marxar de la millor manera possible, ni molt menys, però jo crec que això un dia o altre havia de passar. El que passa és que va passar d'una manera que, de fet, encara no tenim totes les claus i que té molts interrogants.
També suposo que ha ajudat per superar aquesta situació l'aparició de Lamine Yamal, com una mica
sí,
l'hereu,
però...
el successor, no?
Però també et dic que a part de la marxa de Messi, la situació era tan desastrosa que aquesta sortida i aquest construir el nou Camp Nou i tot això, crec que tot això ha ajudat bastant i que Messi és el millor jugador que he vist a la vida i segurament el millor jugador de la història i per suposat de la història del Barça. Però el Barça està per sobre de Leo Messi.
Mireia, on eres tu aquell dia?
Doncs hi havia un partit del Barça femení.
Què dius ara?
Aquell dia, amistós, sí, sí. Però, clar, el tema del Messi va eclipsar-ho gairebé tot. I la veritat és que jo no sé si la ferida està tancada o no. Jo crec que esportivament, que el club hagi seguit guanyant, que hi hagi la mitja mal, que la Masia continuï traient futbolistes, no? que tenen aquest ADN, aquest perfil, no? de club, ho sana una mica, ho calma una mica, però hi ha molta gent que encara a mi em diu no, jo el del Messi encara no ho he superat. El del Messi encara ho visc com si fos, no?, una cosa molt dolenta. Ara, a mi m'agrada molt que Messi no es talli, que Messi sigui cada vegada, no?, que apareix, pugui parlar tan bé com ho fa el Barça. Jo espero que a la llarga pugui tornar a formar part d'aquest club d'alguna manera. Es parla també, no?, del vincle dels seus fills, que també juguen a futbol. Bé, jo crec que és un futbolista que sap el que li ha donat al Barça i que per mi és un cas estrany, és a dir, quan et fan aquest mal o marxes d'aquesta manera, moltes vegades, no?, la ferida es fa al revés, no? Vols no parlar del Barça, quan parles del Barça, pues, a vegades pots deixar anar, no?, el que va passar, com et va sentir, i ell ho gira totalment al revés, cap a l'agraïment, cap al canvi que va suposar en la seva vida el fitxar pel Barça, i crec que això també és una cosa difícil de trobar actualment, no?, en el món del futbol professional, i a mi m'encanta que Messi ho pugui fer. Ara, doncs esportivament, el fet de que el Barça segueixi guanyant, potser no ha guanyat encara la Champions, no?, que és aquesta cirereta o aquest que potser fa ja esborrar-ho, però crec que és un futbolista que tothom sempre tindrà al cap, és el millor que he vist mai, el que ha fet en aquest Mundial amb l'edat que té ha sigut descomunal, i crec que hem d'estar, no?, contents per haver-ho pogut viure en directe en aquesta època on Messi, doncs, ha sigut tan i tan important.
Sense saber tota la veritat de la història, suposo que Messi estima el Barça, potser no estima tant la junta directiva d'aquell moment, no? Mireia, en clau esportiva, sense la sortida de Messi, no hauria aparegut Lamine Yamal amb aquest nivell?
Bé, jo crec que a poc hagués anat traient el cap. Sí que és cert que potser no tan ràpid, perquè la seva ascensió va ser a un ritme vertiginós, però jo crec que sí que hagués anat traient el cap jugant a la mateixa posició, és un futbol completament diferent. Si haguessin coincidit al camp, quina meravella, no? És a dir, Messi una mica més amb un perfil més de carrils interiors, Lamine per fora, crec que s'haguessin entès molt bé. No sabem què hagués passat amb aquell Barça, no?, aquests dos futbolistes tan importants, però jo crec que Lamine hagués seguit traient el cap, potser no tan ràpid, però que l'haguessin vist amb el primer equip.
Santi, què creus que passarà en un futur proper entre el Barça i Messi? Creus que hi haurà un apropament o fins que la Junta de Joan Laporta no marxi o hi hagi un canvi de govern, Messi no farà un acostament més?
Messi és molt cabut, eh? Uh-huh. Jo crec que per part del Barça estan oberts, o sigui, per part de la Junta Directiva, el Barça com a institució, òbviament, o sigui, Messi ve a Barcelona i diu que es passejarà pel Passeig de Gràcia i vamos, i la gent surt al carrer a vitorejar-lo. Jo crec que, i per part de la Junta Directiva del Barça, jo crec que hi ha una predisposició total a mirar de homenatjar a la figura de Messi i de reincorporar-la a l'imaginari col·lectiu institucional, perquè l'imaginari col·lectiu social
ja hi és.
Sí, sí. Institucionalment, incorporar-lo al club. Ara, ostres, Messi és del morro fort, eh?
Messi i entorns?
No, jo a l'entorn no m'hi fico. Messi és un tio que quan passa una creu és difícil que te la treguin, eh?
Mm-hmm. Doncs veurem si Leo Messi pot tornar al Barça d'alguna manera o d'una altra en un futur proper. Esperem, doncs, que les postures es puguin anar, doncs, apropant i es consensuï un retorn de Leo Messi, el millor jugador de la història del Barça, al club blaugrana. 2 minuts i arribarem a 3:15 del vespre. Tanquem el Barça i obrim el Madrid.
Tot costa.
Avui al Madrid hi ha dos noms a sobre de la taula, Diomandé i Vinícius. Comencem per Diomandé, Santi, perquè, escolta, avui s'ha incorporat a la disciplina del Leipzig en aquesta pretemporada, però hi ha molts mitjans, entre ells el teu, que diu que això, escolta, pot ser imminent i que Diomandé, 120 milions d'euros i cap a l'extrem del Bernabéu.
Sí, jo crec que Diomandé acabarà arribant al Real Madrid. S'està allargant molt més del que imaginaven, no per una qüestió entre el Leipzig i el Real Madrid. Sembla que és una pugna entre l'agència de representació de Diomandé que el portava abans de... quan estava al Leganés, per entendre'ns, mm-hmm. i la que el va agafar quan ja va anar a jugar a la Bundesliga. Aleshores, aquí hi ha una qüestió de comissions i d'aquests que s'estan matant entre ells, i el Leipzig és un club molt tranquil en això. De fet, recordo que quan el Manchester City va fitxar Guardiol va passar una cosa semblant. També semblava que era d'un dia per l'altre, i Guardiol també va anar a Àustria a fer la pretemporada amb el Leipzig, i al final, un dia al cap de dos dies d'estar fent la pretemporada, va marxar i es va incorporar al Manchester City. O sigui, jo crec que Diomandé acabarà arribant i serà una bona pasta. Si realment suposo que és un problema entre agències de representació.
Mireia, et fa poc aquest fitxatge per part del Madrid. És un bon extrem, Diomandé? L'has vist? El tens localitzat?
És un bon extrem, però a mi em fa més por, crec que ho vaig comentar la setmana passada, si el Real Madrid acaba fitxant a Rodri. Simplement perquè crec que el Real Madrid on té un problema no és a l'extrem, precisament, sinó crec que és més al mig del camp i és desequilibrant aquest futbolista. Diomandé és molt ràpid, és potent, arriba molt bé a l'àrea, però un futbolista que t'ordeni tot, que et posi ordre al mig del camp, que t'ajunti les línies, aquí sí que crec que a mi em fa més por si acaba arribant Rodri, la veritat. Diomandé, em fa por? Bueno, és un bon extrem, però no... crec que, per mi, crec que és millor Vinícius.
Ara parlem de Vinícius, precisament, perquè avui reunió entre el Madrid i el seu representant. La reunió s'ha acabat, diuen que no han tancat doncs un acord, però que les postures s'han apropat una mica, i Santi, sembla que Vinícius podria seguir al Madrid.
Jo no ho tinc tan clar.
No ho tens tan clar?
No.
Creus que podria marxar cap a l'Arsenal, que és l'equip que més li va al darrere?
Sí, és el...
Creus que marxarà?
Crec que sí.
L'Arsenal és un equip que, escolta, ho ha fet aquesta temporada, potser li falta una miqueta més d'instint assassí.
Oh, ja està fitxant molt bé, eh? O sigui, si fitxen a Bruno Guimarães i a Vinícius, tenen un equip per guanyar el Champions, eh?
Mireia, sense Vinícius, al Madrid hi perdria molt, perquè, clar, és un jugador que fora del camp o amb una actitud, diguem-ne, extraesportiva, potser no agrada molt, però com a jugador a la gespa és un crac.
Sí, com a jugador per mi sí, és un sí que és cert que per mi continua sent irregular, és a dir, és un futbolista que et fa dos o tres partits boníssims, que marca gols decisius, però n'hi ha que altres que no apareix, no? Per mi és un futbolista espectacular, és ràpid, marxa cap a dreta, marxa cap a esquerra, colpeja molt bé, és a dir, sí que crec que hi perdria esportivament, però jo no sé si tant, és a dir, crec que a nivell de vestidor, a nivell de cohesió, és un futbolista que crec que ha de ser molt difícil de gestionar, i a més sabent, no?, que és molt important al Madrid, que potser el Real Madrid hi surt guanyant amb aquesta venda, perquè dins del vestidor et continues amb Kylian Mbappé i treus també un d'aquests egos tan importants com és, podria ser Vinícius. Per tant, no tinc tan clar que fos una pèrdua tan important, és a dir, crec que Mbappé en aquest cas també faria aquest pas endavant, possiblement es sentiria més còmode, per tant no les tinc totes, és a dir, crec que el Real Madrid en algun punt hi podria sortir guanyant. Crec que acaba contracte també la temporada vinent, si no m'equivoco, és a dir, que també és un bon moment perquè no marxi amb la carta de llibertat. Jo veig aquí bones opcions pel club blanc que acabi marxant Vinícius.
Ara parlarem de la Lliga F, perquè avui s'ha presentat a Caroline Nicolí, la nova fitxatge del Barça de Pere Romeu, però abans, per tancar a la carpeta Madrid, fem un anàlisi dels fitxatges de l'equip de Mourinho. Santi, ha fitxat jugadors veterans, jugadors del mig del camp. T'està semblant un bon mercat de fitxatges, el del Madrid? Bernardo, Cucurella, Danfris, Konaté, Vol Rodri, encara no està fitxat. Fins ara et sembla un bon mercat de fitxatges?
Només Cucurella.
Només Cucurella, eh? Bernardo, per exemple, no
Bernardo,
convenç.
Sembla, no sé on el posaran, però bueno, pot ser...
Bueno, al mig del camp, que els hi fa falta algú que remeni una mica el joc.
Sí, però al mig del camp, com juga Mourinho, Tchouaméni, Valverde, i si ve Rodri, bueno, pues, és un bon complement. Konaté em sembla que és una presa de pèl impressionant. Danfris és un jugador que no crec que tampoc els hi fes massa falta, però bueno, allà ells. I realment jo estic amb la Mireia en això de Rodri. O sigui, Rodri és el que li pot donar sentit fins i tot a Danfris, a Konaté, tot, perquè és un jugador que t'arrena. A mi em semblaria que pel Madrid perdre a Vinícius és un drama històric.
Drama històric, eh?
Per mi em sembla el millor jugador del Real Madrid.
Més que Mbappé?
Molt millor que Mbappé, per mi. Vinícius no és controlable. Mbappé va demostrar a Espanya que és un tio que marca molts gols. Porta dos anys aquí i ha arribat Mbappé, ha anul·lat a Vinícius i ell no ha decidit res. Jo celebraria bastant que marxés Vinícius. No, i no per al tema aquest de la seva personalitat i tal, que Déu-n'hi-do, que suposo que la Premier no li consentiran aquestes coses, però a mi futbolísticament em sembla un tio que li ha guanyat dos Champions al Madrid.
Mireia, el mercat de fitxatges del Madrid està convencent?
A mi sí que m'està agradant, simplement pel fet d'energies noves, de futbolistes amb ganes, de futbolistes que potser doncs no són de gran nivell però són molt treballadors, tenen molt de recorregut. Per exemple, Dumfries no em sembla un escàndol, però és un jugador que té recorregut, que és potent, que és fort. A mi sí que hi ha futbolistes que m'han agradat. Bernardo doncs, no el descobriré avui, Cucurella, no? Quin lateral, amb quin recorregut, les passades que acaba fent, les assistències. Bé, jo crec que està intentant, doncs, això, gent nova, energies renovades i portar aires nous a la plantilla. De moment, no? No hi ha, possiblement, per mi el millor és Cucurella i si acaba arribant Diomandé o Rodri, però no em desagrada. Crec que són bons futbolistes els que està fitxant i portant Mourinho.
10 minuts i les 8 del vespre, avui a la Lliga F, a Can Barça, l'equip de Pere Romeu, Dia, Carolín, Nicolí. Només vull sentir-ho.
Tot costa, amb Sergi Camps.
A veure, Arbusà, l'equip femení del Barça, com dèiem, ha arribat avui al fitxatge més car de la història de la secció. Déu-n'hi-do.
Sí, avui l'han presentat ja oficialment aquesta jugadora brasilera de 26 anys que ve del City, que es converteix, com dius, en el més car de la història del club. El Barça n'ha pagat al voltant €1,5 milions. Han marxat jugadores importants com Alexia, com Mapi, com Ona Batlle i com Salma. Ara arriba Caroline, que també ha de ser a priori important, i sobre això de ser la més cara, el que vol ella és demostrar que ho val.
I mean, I think I just need to be grateful.
Estic molt agraïda al Barça per l'esforç que han fet de dur-me aquí. He fet una molt bona temporada al City i crec que per això el Barça s'ha decantat per mi. Espero estar a l'alçada.
Inside of the field I'm gonna show what they did for me.
És el quart fitxatge de moment de cara a la pròxima temporada, després dels de Fanastan, McKinney i Martina Fernández, i ella mateixa reconeix que al principi no s'ho creia quan va saber que el Barça la volia.
I think when I heard that I didn't believe in
it. El primer que vaig pensar és, no m'ho crec. Tenia contracte al City i pensava, no deu ser veritat. Però després vam parlar amb el meu agent i vaig veure que anava de debò i clar, no podia deixar escapar aquesta oportunitat.
I didn't take the opportunity as well.
Amb Caroline, ara cap a Andorra. El Barça marxa demà a Andorra, farà aquest estatge fins dilluns que ve, i dimecres el primer amistós d'aquesta pretemporada contra el Montpellier. Barça-Montpellier dimecres que ve al Johan Cruyff.
De seguida parlem amb una jugadora d'un altre equip català que coneix perfectament Caroline Nicolí, però abans, Mireia, la tens ubicada, diuen que ve aquí a fer una mica de Salma per a Lluelo, potser.
Sí, és una jugadora molt potent, molt ràpida, molt desequilibrant, és una futbolista que també genera moltíssim en atac, que acostuma a fer assistències, i crec que al final €1,5 milions són molts diners, però el mercat del futbol femení està pujant molt. Crec que el Barça, no, amb la pèrdua, ho heu dit molt bé, d'Alexia, de Mapi, d'Ona Batlle, havia de buscar, no, aquesta futbolista diferent, aquesta futbolista capaç de generar ocasions de gol per ella mateixa, i han acabat, no, després de que Bull no pogués arribar. Crec que tinc ganes de veure-la, perquè és una futbolista, és brasilera també, no? És a dir, que porta doncs aquesta màgia a les botes, i crec que en el mercat costava trobar una futbolista d'aquestes característiques, i finalment doncs el Barça ha hagut de pagar €1,5 milions, que és moltíssim, però crec que era la temporada de poder-ho fer, no? Després de la marxa d'aquestes futbolistes tan importants.
Santi, canvi de cicle al Barça femení, el Barça de Pere Romeu, suposo que la Lliga F la guanyarà el Barça sense massa problemes, i a Europa, no sé si fa anys que ho diem i no arriba mai aquest patiment, però potser si hem de patir algun any serà aquest, no?, per arribar a la final, ja no dic guanyar-la.
No es pot exigir guanyar la Champions.
No, home, no, evidentment que no.
Cada any. A mi em sembla que el Barça segueix tenint un molt bon equip, i s'ha de veure, jo estic molt d'acord amb això que deia la Mireia, de veure, estic il·lusionat de veure... El Barça se'ls ha gastat, que era una mica el que demanava Pere Romeu, em sembla que deia. Bueno, han marxat, pot haver-hi un canvi de cicle, però doneu-me arguments per seguir amb el nivell, i, a més, seguim confiant amb la gent que s'ha quedat i les jugadores joves que han de donar aquest pas endavant. I portar pues, una crack com Caroline, que em sembla que respon a aquest perfil, pues em sembla estupendo.
A la Lliga F hi ha el Barça, hi ha l'Espanyol i hi ha el Badalona Women.
tot costa.
I fa uns dies que el Badalona Women ha començat la pretemporada. Serà la temporada del retorn al municipal de Badalona i amb una renovació important de la plantilla. Qui segueix, i de fet ha renovat, és la Itziar Pinillos. Itziar, què tal? Bona tarda.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Habéis vuelto al trabajo, semanas de pretemporada. ¿Cómo ha vuelto el equipo?
Bueno, con muchas caras nuevas. Pero bueno, yo creo que con muchas ganas de seguir este proyecto adelante y de marcar una diferencia este año.
Mira, ahora lo decías, ¿eh? Movimientos en la plantilla, ha habido muchos, se han ido nombres como Orice Chamorro, Estefanía Banini, han llegado jugadoras como Sheila Guijarro. Supongo que el primer objetivo es cohesionar el equipo, ¿no?
Bueno, ahora estamos tanteándonos, conociéndonos un poco, viendo un poquito eso, las caras nuevas, pero bueno, creo que aciertos absolutos en todos los nuevos fichajes y poco a poco pues formando esta nueva plantilla.
El nombre más destacado del verano es el de Vicky Losada, del Bristol, un equipo del mismo grupo que el Badalona Women. ¿Qué os aportará un nombre mítico como el de Vicky Losada?
Bueno, aparte de, obviamente, toda la experiencia y toda su trayectoria, creo que ha venido con mucha energía, con muchas ganas de sumar, de trabajar, y creo que la suma de todo su recorrido, más las ganas que tiene, la calidad que nos va a poner, pues todo esto creo que nos va a sumar muchísimo, desde luego.
También ha habido renovaciones, una de ellas la tuya, ha renovado por dos temporadas. ¿Te ves haciendo una larga carrera aquí en Badalona?
Bueno, de momento he renovado 2 años, lleva ya aquí 2 años. De momento, estos 2 años que acabo de firmar, estoy muy contenta, de hecho, y poco más. No sé cuánto se me alargará más o cuánto menos, pero de momento sé que estos 2 años voy a estar aquí, estoy muy a gusto, con muchas ganas de crecer junto a este proyecto, y la verdad que luego la ciudad también tiene su encanto.
¿Estáis esperando que terminen las obras en el municipal de Badalona para volver a casa de alguna manera y dejar el exilio de Palamós, si lo podemos decir así? ¿Para vosotros es importante volver a jugar en casa, en Badalona?
Mucho, mucho, mucho. Creo que es algo que estamos deseando todas, porque no es lo mismo jugar fuera, lejos de los tuyos, y aquí en casa, donde entrenas diariamente, cerquita de los tuyos, de la afición. Creo que no tiene nada que ver, y eso es uno de los puntos que este año, sin lugar a dudas, se notarán.
¿A qué ha de aspirar esta temporada al Badalona Women?
¿A qué aspiramos? Bueno, de momento, poco a poco, primero a formar el equipo, primero a conocernos, a sacar esta pretemporada adelante, ya no con resultados, sino más con formar el equipo bien. Y luego, poco a poco, el primer objetivo obviamente es salvarse, y ya todo lo que miremos hacia arriba bien estará.
El Barça es el gran dominador de la Liga F, ha perdido jugadoras importantes este verano. ¿Crees que este año puede ser un poco más difícil para el equipo de Vera Romeu ganar el campeonato?
Bueno, creo que el Barça, con y sin esas jugadoras, sigue siendo el Barça. Creo que tienen un trabajo y unas bases que al final es muy difícil de llegar a ellas. Entonces estoy segura de que volverán a hacer un año increíble, y porque básicamente es el Barça. Entonces, bueno, ya se verá, pero estoy seguro que les irá muy bien.
Oye, el Barça ha presentado a Caroline Nicoli. Tú que incidiste con ella en el Madrid Club de Fútbol Femenino, ¿qué nos puedes decir de Nicoli como jugadora? ¿Cómo es?
Es muy, muy buena jugadora, porque además como que domina tanto técnicamente como físicamente. Es brasileña, su juego es muy regateador, pero bueno, tiene gol, es que es rápida. O sea, creo que es un acierto absoluto para el Barça, y habrá que verla de nuevo en la Liga, a ver qué tal, cómo ha vuelto.
Pues Itziar Pinillos, jugadora del Badalona Women, gracias por atendernos y mucha suerte en esta nueva temporada que ahora empieza.
Muchísimas gracias a vosotros.
Dos minuts i les 8 del vespre, doncs l'Itziar Pinillos des del Badalona Women, que avala d'alguna manera el fitxatge de Caroline Nicoli pel Barça. Acompanyes al Madrid Club de Futbol Femenino ara fa unes quantes temporades. L'Itziar defensa i la Nicoli, doncs, davantera, es trobaran el Johan Cruyff i també el municipal de Badalona. Mireia, aquest de Badalona Women que torna a casa, li preguntava a l'Itziar a què ha d'aspirar, i em deia que, escolta, que l'equip ha de ser ambiciós, no?
Sí, jo crec que tenen plantilla per estar amunt, fitxatges nous. Crec que també, no, el fet de la continuïtat de jugadors importants com Itziar, com Llompart, futbolistes que crec Majarín, això li dona, no, aquest plus, i la incorporació de jugadores amb experiència, de jugadores que venen a sumar. A mi em sembla que està quallant una bona plantilla, i crec que és importantíssim el que deia, el jugar a casa a vegades no és tant perquè hi hagi molta afició, sinó perquè havien de marxar el dia abans lluny de casa quan jugaves com a local, no? Han estat a Palamós, han estat a diferents llocs, i crec que això també, com a futbolista, el tema del descans, el tema d'estar còmode, de tenir unes rutines establertes, a vegades això és complicat, i per tant jo crec que el retorn a Badalona també les afavorirà amb aquesta estabilitat, no?
Què n'esperes tu, Mireia, de Vicky Losada? O sigui, ve aquí a ser una jugadora important, o a tenir ascendent al vestidor una mica més, doncs, com a mentora, potser, o creus que jugarà minuts de qualitat?
Jo crec que jugarà minuts de qualitat. Crec que ha marxat Vanini, que era molt líder, que era una futbolista amb moltíssima experiència, i ha arribat Vicky, és a dir, que crec que es busca també aquest perfil en el vestidor, però jo crec que Vicky no ha vingut a seure a la banqueta. Jo crec que lluitarà per estar en aquest 11... I per aportar, no?, envoltar-la segurament de futbolistes que li permetin desplegar aquest joc més organitzatiu, més de tenir la pilota, que ella, doncs, ha fet durant tota la seva carrera. Però estic segura que si li preguntem a Vicky què ha vingut a fer, ja et dic jo que no diu que ve a sumar en el vestidor, mm-hmm, perquè és molt competitiva. I crec que tindrà minuts en aquest Badalona Women.
Doncs Santi Jiménez i Mireia Vera, gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda de dimecres.
A vosaltres, és un plaer.
Recordem que la Mireia diu que la millor compra de la seva vida és una batedora, i el Santi diu que la millor no compra és un cotxe.
Sí.
Però tens carnet de conduir, Santi?
Carnet de conduir sí que tinc.
Jo no en tinc. I tinc com un trauma amb això, la gent ja em mira malament pel carrer.
No, bueno, home, si vas en cotxe és molt, no m'estranya.
No agafo el cotxe perquè no vull acabar a la presó, però ah, clar, ja a la meva edat, ja no.
És que això fa mandra.
Amb 18 anys ja no me'n vaig en sortir, amb 37 tu creus que m'he de posar...
Potser serà la teva millor compra, el carnet de conduir, Sergi.
Sí, perquè no és pràcticament, no és massa barat, precisament.
No, i a més he sentit que els exàmens van superràpid.
Sí, mira, potser començo ara i quan em jubili ja em donen el cotxe. Ja. Santi, Mireia, moltes gràcies. Fins la setmana que ve.
Molt bé, una abraçada.
Ens actualitzem. Passa un minut de les 8 del vespre. Marguell, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda.
Tens carnet de conduir, tu?
Jo sí, des dels 18, 19.
Perquè tu ets de fora de Barcelona.
Jo sóc de Vic i...
La gent de Barcelona tenim aquest hàndicap que a vegades no ens cal per moure'ns tant. Hi ha metro, hi ha bus, hi ha...
Escolta, mai és
tard. No diré rodalies.
Després, de fet, et parlaré d'una notícia sobre cotxes.
No et salvaràs de la pregunta esportiva,
Marc. Ai, jo que em pensava que estava desviant l'atenció.
Avui t'ho posaré fàcil perquè ja no és opinió, és una intuïció.
Val.
Et demano, Marc, i queda gravat. 5 d'agost del 26, et demano, Marc Güell, que em diguis quants gols marcarà Caroline Nicolí amb la samarreta del Barça la temporada que ve. En totes les competicions. Digues un número.
Dic un número.
És davantera. Te l'ubico al terreny de joc perquè, clar, si fos defensa... En principi, n'hauria de marcar uns quants.
N'hauria de marcar bastants, eh? Aquí, a uns 40.
40? Molt bé. No, pot ser.
No ho sé,
Ens ho apuntem. Crec que t'has passat una mica,
passat
però...
N'he passat bastant, no?
Ens ho apuntem, escolta, i d'aquí un any ho revisem.
A veure si ho encerto.
Va, Marc, per on passa aquesta hora l'actualitat informativa?
Doncs mira, un dia més, ben pendents de Ceuta, avança la investigació judicial per aquesta entrada massiva de migrants d'ara fa una setmana. Avui, la Fiscalia de Tetuán ha anunciat que investiga ja 34 persones per haver promogut aquesta crisi a Ceuta. Això al Marroc, a Espanya, l'Audiència Nacional també ha demanat a la Guàrdia Civil si va rebre alguna alerta prèvia sobre aquesta entrada de migrants. L'altre focus es manté sobre els menors que han arribat a Ceuta, més de 500 des de dijous, segons el govern espanyol. Això està generant tensions polítiques. Per exemple, alguns presidents autonòmics del PP, pressionats per Vox, ja han dit que no en volen acollir cap, per exemple, la madrilenya Isabel Díaz Ayuso.
Lo lógico es que vuelan a sus casas. Es que eso es lo lógico. Yo no me imagino a España abandonando a su suerte por otros países a sus niños. Eso es inhumano.
Al Catalunya Vespre també recollirem l'última hora que ens arriba des de l'Iran. Aquest país ha anunciat que ha arribat a un acord amb Oman per reprendre la navegació comercial a l'estret d'Hormuz. Veurem què significa això, quins moviments hi pot haver les pròximes hores i si s'aixeca aquest bloqueig. I Sergi, deies que tu no tens carnet de conduir.
No.
Doncs aquesta notícia no t'interessarà, però conductor, sí que sapigueu que Trànsit intensifica fins diumenge l'ús de radars i els controls de velocitat. Durant aquesta setmana, Mossos i policies locals fan una campanya per reduir els accidents accidents, impliquen, per tant, més controls, més radars a tot Catalunya, tant a carreteres com també en carrers de zones urbanes, i és que l'excés de velocitat és un dels principals problemes quan hi ha accidents greus i en algunes ocasions també és la causa principal dels sinistres.
Doncs aquesta informació ampliada a partir de 8:45 a Catalunya Vespre amb el Marc Güell i companyia. Un Marc Güell que, recordo, ha pronosticat 40 gols de Caroli Nicoli,
no?
Amb la samarreta del Barça la temporada que ve.
Tu quants has dit?
Ah, jo no he dit cap xifra, però jo crec que estarà per sota. Jo crec que marcarà 25.
Ah.
De 25 a 30, però vaja.
Una quinzena menys.
Sí. Bé, escolta, en qualsevol cas seran gols que sumen al Barça. Gràcies, Marc.
Vagi bé.
Pop-up vespre.
Joan Fitó, què tal? Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
Què hem fet fins ara al Tot Costa i què podran recuperar els oients de l'emissora, l'app i el web d'aquí a pocs minuts?
Doncs a toms, entre Julián Álvarez i Ferran Torres, ens n'ha parlat l'última hora el Ramon Salmurri, reunió de Deco amb la gent de Julián Álvarez. També hem explicat al Salmo doncs, que Jofre Torrents marxarà cedit a l'Ajax i hem parlat de Caroline Nicole, n'hem parlat amb Litzy Arpinillo, jugadora del Badalona Women, que ens ha dit doncs, que és brasilera i que és boníssima.
Doncs molt bé, fem una petita pausa, menys d'un minut, i rematem el programa parlant d'Alexander Sekulić, el nou entrenador del Barça de bàsquet. Parlem amb Antonio Rama, l'entrenador del Balomano Granollers masculí, i també parlarem de l'èxit d'Iris Tió, nova medalla avui per la delegació espanyola de natació artística, i també repassarem el Tour femení, que em sembla que avui a la Paula Blasi no li ha anat del tot bé. Un minut, menys d'un minut, i tornem.
Tot costa, amb Sergi Camps.
Una cigarreta, o un bosc cremant, una barbacoa, o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Catalunya Ràdio.
Som
l'estiu ets tu i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
Parlem de bàsquet, Joan Fitó, Arres Macià, què tal? Bona tarda.
Hola, hola, Sergi.
Incorporem també el Macià en aquest apartat de bàsquet. Avui s'ha presentat Alexander Sekulić com a nou entrenador del Barça, Fitó, i avui tu mateix has estat al Palau. Com l'has vist?
Doncs mira, he vist una persona tranquil·la, molt pausada, sobretot un Sekulić agraït de ser a Barcelona. Arriba al Palau sense pràcticament experiència a l'Eurolliga. Només arribar, però, per explicar una mica com ha anat aquesta presentació, s'ha plantat davant dels mitjans de comunicació. Un moment de pausa, ha tret el seu iPhone,
sí.
Ha mirat, entenc que les notes, i ha dit el següent.
És un honor estar aquí. First of all, I would like to say thank you to Mr. Juan Laporta, board members and everybody in Barcelona.
Agraïment al sí. President Laporta, ha fet la tradicional...
Juan Laporta, no sí, seria sí, sí. La versió catalana, però vaja, ha Joan
fet,
Laporta.
Ha fet la tradicional signatura amb Joan Laporta, també fotografies protocolàries. Avui, acompanyat de tot el seu staff, crida l'atenció que hi era en aquesta presentació Xevi Pujol, és la primera aparició pública del nou director esportiu, acompanyat de Mario Bruno Fernández, però el que no hi era era Joan Carles Navarro, que recordem, doncs, el Barça li va buscar noves funcions dins d'aquesta estructura de la secció.
Tindrà menys presència en l'apartat esportiu del dia a dia del Barça de bàsquet. A veure, Fitó, comencem a sentir documents sonors de Sekulić. Comencem per la importància que li dona a ell alguna cosa.
Sí, a veure, li han preguntat moltíssim sobre quina mena d'entrenador Sekulić, quin Barça veurem l'any vinent. Doncs l'eslové té les idees molt clares.
FC Barça is always competing for the titles.
El Barça ha de competir sempre pels títols i les últimes temporades han estat desafortunades. Però per mi el màxim èxit és que els seguidors reconeguin el nostre estil i estiguin satisfets per la nostra manera de jugar.
Will be just a reward for the way we play.
Doncs aquí Macià, Sekulić obre dues vies, eh? La via dels resultats, diu que en les últimes temporades no n'hi ha hagut de bons resultats, i també la via del bon joc o del joc reconeixible. Quin és el joc que proposarà Sekulić, Macià?
Home, serà un Barça més intens, més físic i jove, no? Això ja per un tema d'edat, sobretot, serà fàcil que es vegi la intenció. Després, a diferència d'altres anys que el Barça fitxava jugadors veterans però de rendiment immediat i que a les fases regulars doncs, el rendiment era bo fins que arribava l'hora de la veritat, jo crec que ara serà al revés. Ara Bé, al revés no ho sé, però que no es començarà tan bé sí que ho tinc clar, perquè són tot peces noves, s'han d'ensemblar i, evidentment, doncs, s'ha de fer servir la fase regular per fer créixer l'equip. Abans, quan tu fitxes jugadors, diguem-ne, ja doncs, com Xenguelia, per dir-ho d'alguna manera, ja t'esperes que el rendiment el mes d'octubre, novembre, sigui l'òptim i que el Barça doncs, pugui anar trempejant la situació. Jo crec que ara patirem una mica més a nivell de resultats a Europa, potser la Lliga CB no tant, l'equip no està gens malament, a mi no em desagrada, serà amb l'equip. Doncs d'entrada, clar, aquestes declaracions no volen dir res, és a dir, que si l'equip no fa bé la posada a punt, és a dir, què vol dir ritme alt, defenses intenses i possessions curtes? Això potser t'ho pot defensar l'Alba de Berlín o el París, no? S'ha de veure com es plasma sobre el terreny, i aquí doncs, la incògnita és saber com aquests jugadors, sí, joves, però amb poca experiència a nivell europeu, algun té una temporada, un parell, però la veritat és que és una gran incògnita i no sabem si aquest caràcter pausat doncs, serà el que l'equip necessita o si, en canvi, caldrà una miqueta més de sang en aquesta plantilla, però el que segur és que l'ensemblatge de les peces serà clau i no arribarà ja, immediatament.
Mira, avui anava a dir, li han preguntat precisament pel nom que deia el Macià ara, per Xenguelia, i ell no ha volgut entrar massa en el joc, ha dit que estava content amb la plantilla que tenia i que en cas de que sortís algun jugador, perquè recordem, Xenguelia encara és oficialment a dia d'avui jugador del Barça, evidentment ha explicat al Macià moltes vegades doncs, que Dubai pagarà la seva clàusula, però a dia d'avui encara és jugador del Barça. Li han preguntat per això, també per la plantilla, i arrel del que deia el Macià, ell, Sekulić, ha dit que vol apostar per aquest joc ràpid i que no li importa massa el fet de que no hi hagin jugadors amb experiència a l'equip, sinó que ell diu que l'equip té talent.
We want to have younger team, not younger.
Volem tenir un equip jove per canviar una mica la idea del que ha passat en anys anteriors. Hi ha molts jugadors sense experiència a l'Eurolliga, però tots els que hem signat estan preparats per jugar.
All the players we signed were handpicked to be able to play the way we want them to play.
Segur que l'equip necessita temps, però tenim jugadors de talent i qualitat i ara hem de fer jugar-los junts.
I believe that we have talent, that we have quality, we just have to figure out how to make this team play together.
Doncs, per tant, Macià, aquest missatge és d'optimisme, però també de prudència, amb el que deies abans, eh? Haurem de tenir paciència, no?, al Palau Blaugrana, si el Barça perd un, dos, tres partits a l'Eurolliga, que no ens agafin les presses, no mirar ràpidament la banqueta com s'ha fet en altres anys. Suposo que aquest projecte amb jugadors joves, Macià, vol paciència.
Sí, jo crec que el públic del Palau la tindrà, perquè és un públic madur, és un públic que si el futbol va bé, doncs es dona temps, és molt avar a l'hora de mostrar el descontentament, és un públic que rema a favor i crec que és una ganga per qualsevol entrenador fins que després doncs comença a tocar, no? A l'hora de la veritat, doncs, que l'equip rendeixi i, evidentment, si no has aprofitat la fase regular per fer créixer l'equip com a col·lectiu, i era molt difícil amb jugadors veterans que ja ho havien fet tot i que no havien d'aprendre res, o ells consideraven, i algun encara en queda, considerava doncs, que havien d'aprendre més, doncs costarà. En canvi, amb aquesta plantilla que és més dúctil, més jove, més flexible, segurament sigui més fàcil treballar. Però vaja, tot i així, no ha fet... És a dir, a nivell de resultats, no podem treure gran cosa. Va guanyar, sí, la Lliga Adriàtica, però hi va estar només un partit a l'Eurolliga, però a nivell de seleccions, bé, doncs va perdre una lluita pel bronze amb Austràlia als últims Jocs Olímpics que vaig ser a París, i després anar perdent a quarts. El va eliminar la selecció de Canadà a l'últim Mundial, també, és a dir que, clar, algunes vegades amb Luka Doncic a l'equip, doncs s'esperava una miqueta més i no. I a nivell de clubs, amb el Nimburg sí que va fer el doblet, amb la resta no ha fet res. Per tant, sí, paciència, i sobretot el que jo crec que calmarà el Palau és veure que l'equip evoluciona, creix, perquè si simplement l'equip guanya partits i no millora els jugadors que té, perquè un entrenador la funció que té també és la de treure el millor i fer-los evolucionar. Si això no es veu, doncs ja més o menys al novembre la Lloberes ja ens dirà allò de no anem bé.
Fem un F5, Fitó, l'estat de la plantilla, perquè és una autèntica revolució.
Sí, a veure, són 9 jugadors nous. Li han preguntat avui a Securit sobre aquest fet. Només 4 de la temporada passada, que són Parra, Brizuela, Panther i Juan Núñez. Tot i això, clar, un dels punts decisius d'aquest estiu és que molts jugadors d'aquests nous van arribar abans de que Sekulić fos anunciat com a entrenador. Avui també li han preguntat això. Ell ha dit que ha tingut impacte en la creació de la plantilla, que un cop va arribar, doncs, ell ha tingut opinió i ha pogut dissenyar aquesta nova plantilla, però també ho explicava dies anteriors al Macià, que queden peces per sumar. Avui li han preguntat a Sekulić i diu que sempre s'ha d'estar atent al mercat.
Okay, so far I think we, let's say we are.
Bé, estem satisfets amb la plantilla que tenim, però el Barça sempre està mirant opcions per millorar-la i ser més competitius. Estem explorant el mercat per trobar alguna solució que s'adapti a les idees que tenim. I segur que busquem alguna opció per substituir els jugadors pels que preguntes.
For sure we're going to look for substitution for the players you ask for.
Aquests jugadors que preguntes, parlava precisament Sekulić responent una pregunta sobre Toko Şengelya.
A veure, Macià, a quins jugadors voldria el Barça per acabar d'apuntar a la seva plantilla? Quines posicions?
Reforçar i buscar sobretot un 5 titular i segurament apuntalar una miqueta més al joc interior. Amb Şengelya, Sekulić hi va parlar el va intentar convèncer, però la veritat és que Sekulić, veient el que ha passat l'any passat, que és que el club, com a club, no pren la secció amb la mateixa seriositat que el futbol i que, per tant, doncs, estan deixats una miqueta. Ell vol aspirar primer a guanyar diners, que en guanyarà segurament més on vagi a Dubai, i després aspirar almenys a entrar a la Final Four. Jo no crec que Dubai pugui guanyar la Final Four amb equips, potser sí, com els grecs, però almenys hi serà, perquè té en Xavi Pasqual, que és un tros d'entrenador. I doncs això, a mi el que em van dir la setmana passada és que ja abonaria la setmana passada aquests 900.000 euros, avui m'han dit que avui o demà, bueno, ja ho veurem, però és qüestió de dies, no? I els seus assistents són molt importants. Quan és un entrenador de perfil tranquil, mitjà-baix, cal que tingui assistents doncs potents, i bé, doncs s'han emportat el Marc Castany del Manresa, que doncs jo crec que és un treballador, és una orellana i que serà molt, molt interessant, però els seus homes de confiança serà sobretot el Juri Casusa, que ha treballat amb ell a nivell de club al Nimburg, a Kuban i a Zenit, i després tenim a un altre assistent és eslové i ha estat a la selecció, però també al Zenit i al Lokomotiv, que és Valentinčić, Jernej Valentinčić, i seran, diguem-ne, la seva guàrdia pretoriana. Ells, és molt important tenir bons assistents. Si ells funcionen, el cos tècnic funciona, jo crec que l'equip ve, els jugadors són joves, venen amb ganes, potser alguns no saben on venen, però ja s'ho aniran trobant, perquè el Palau, si una cosa té, és que et recorda on ets i t'endolla, almenys els partits a casa.
Mira, avui, precisament, Zusa estava acompanyant a Sekulić, a Valentinčić, no et sabria dir exactament si hi era, perquè Zusa, doncs ho vam comentar ahir amb el Camps, fa 2-0-8 i es veu d'una hora lluny, també hi havia, com et deia, Xavi Pujol. Per cert, encara un apunt més, recordem que Sekulić, Sergi, és l'actual seleccionador d'Eslovènia. Li han preguntat, escolta, en cas de coincidència, com ho gestionarem tot plegat? I ell, doncs, sortint una mica del pas, ha dit que, evidentment, la prioritat en cas d'aquestes coincidències, d'aquestes finestres FIBA, doncs sempre serà el Barça.
Doncs aquest projecte de Sekulić al Barça de bàsquet, aquest projecte d'aquest entrenador nou, comença avui d'alguna manera. Esperem que doncs porti molts triomfs al Palau. Macià, alguna cosa més?
Sí, deixa'm dir només, i ho dic al final perquè no soni condescendent, que és molt bon paio, que és realment és bona persona.
Sí, m'ho ha semblat.
No volia dir al principi. Digues, perdona.
No, et deia que transmet això, transmet que és bona persona, Macià.
Sí, doncs això no vol dir res, però perquè potser certs jugadors veterans li pujarien a les esquenes, però jo crec que amb el perfil de plantilla que s'està fent, això no té per què ser dolent. L'ambient al vestidor, almenys, jo crec que serà positiu.
Molt bé, doncs Ernest Macià, com deia aquell, que tinguem sort i que ens ho passem bé amb la nova temporada del Barça de bàsquet. Moltes gràcies, Macià.
A vosaltres, companys, vagi bé.
Tot costa.
2 minuts per sobre d'un quart de nou del vespre. Canviem el bàsquet per l'handbol, perquè avui ha començat a caminar el balonmano granollers masculí. Ahir ho feia a la femení. La plantilla aquest any no canvia massa i tampoc canvia el seu entrenador, que des de fa ja una bona pila de temporades és l'Antonio Rama. Antonio, què tal, com estàs? Bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Avui comenceu la pretemporada. Com han tornat els jugadors?
Bueno, bé. Penso que ja necessitàvem tornar-los a veure i tornar a entrenar. Han sigut vacances llargues. també necessitades, perquè la temporada es va fer una miqueta pesadeta, i bé, ara hi ha moltes ganes i il·lusions renovades.
Sovint cada estiu, Antonio, hi ha molts canvis a la plantilla aquest any, però no n'hi ha tants com altres anys. Això vol dir que comença a ser més fàcil retenir jugadors al Granollers? Perquè, per exemple, el Pablo Urdangarín, que interpreto que Nòvies en té un munt, ha renovat.
Sí, a veure, s'han ajuntat el fet de que s'ha pogut renovar algun jugador, però també el fet de que tinguéssim contracte vigent, no? I al final, doncs, tant Tarcísio Freitas, que va marxar a Sevilla, com el Sergi Franco, que sí que és una, diguéssim, un jugador que era el capità i és un jugador important, o la resta es mantenen. Ja dic, algunes renovacions, no gaires, i la gran majoria perquè encara tenien contracte. Potser, si parlem d'aquí un any, les coses les veien diferents.
Dones la plantilla per tancada?
Sí, 100%. O sigui, aquests els que estem aquí som els que competirem tot l'any.
Qui ha canviat és el teu segon, marxa l'Antonio García i arriba el Robert Cuesta, fins ara primer tècnic del femení. Hi ha gent, Antonio, que diu que això és una mica un lleig per l'equip femení, que és com menys tenir-lo. Tu això, sent part implicada, com ho valores?
Bueno, això ho hauria de dir... O sigui, qui ho hagi dit, que no ho sé, ha de conèixer una miqueta les interioritats. El Robert venia de molts anys també en aquest equip, i tots sabem que les relacions d'equip i entrenador, doncs, van passant per alts i baixos. El Robert encara tenia un any i jo tenia aquesta necessitat, i bueno, és una situació en la que tothom s'ha posat d'acord i penso que tothom sortirà guanyant.
Quan l'Antonio García marxa, ets tu qui demanes al Robert?
Sí. Jo el demano perquè jo sé que és una persona... És molt, molt afí a mi. És una persona que personalment m'aporta i ens coneixem des de fa molts anys. I no havíem tingut l'oportunitat de treballar junts. Jo, doncs, en aquell moment ho poso sobre la taula i al final, doncs, es donen les circumstàncies perquè es pugui donar. Però sí que és una petició meva, perquè és un tio que jo confio molt en ell.
Torneu a jugar a la Lliga, lògicament, també la Lliga Europea. Quin és l'objectiu d'aquest any del Granollers?
Bueno, al final és lluitar, com sempre, per totes les competicions que fem, no? Al final, a la Lliga també aprendrem molt de com s'han reforçat molts equips, que realment hi ha projectes potents que han pujat i tenen jugadors d'altíssim nivell. I a nivell europeu, doncs, sabem que tenim el Flensburg per davant, que és el, diguéssim, penso que és el millor equip del grup, i després lluitar per aquesta segona plaça i poder passar la ronda, no? Aquesta és una mica la idea.
Aquest any tornarà a ser una mica Logroño, Vidasoa i vosaltres, la lluita per la segona posició, o creus que algun equip més s'incorporarà en aquesta lluita?
Jo penso que n'hi haurà uns quants més. Mm-hmm. O sigui, jo penso que el projecte de Sevilla és un projecte, diguéssim, amb clares aspiracions. Vull dir, només cal veure els jugadors que tenen, i aquí hi ha jugadors, diguéssim, amb massa salarial alta i jugadors amb moltíssima experiència. Ciudad Real s'ha reforçat també d'una manera molt, molt bona, amb jugadors de talla internacional. El fet que Maqueda torni, o Nacho Plaza, vull dir, són jugadors que ja han jugat amb categories molt, molt altes, i després els de sempre segur que hi seran. O sigui, Logroño hi serà, Vidasoa òbviament hi serà, i Torrelavega òbviament serà. Vull dir, estem parlant d'equips que potser tenen la millor plantilla de la seva història, i són equips que, si mirem jugador per jugador i plantilla, on aquí hi ha molts diners posats a sobre la pista.
Això a la Lliga Europea, ara ho deies, jugueu contra el Flensburg. Suposo que quan es va fer el sorteig, Antonio, et va venir al cap aquell abril del 2023, aquell partidàs a Flensburg, veu guanyar a 27-35. Diuen els entesos que possiblement sigui un dels partits, un dels millors partits de la història del club. Suposo que aquell record et va venir, no?
Sí. Al final, quan sents a Flensburg, doncs et ve, doncs, aquell record de tant de l'eliminatòria contra el Flensburg com després tot el que va passar, no? Diguéssim, a la seu de Flensburg, ja amb ells eliminats, però que per nosaltres Flensburg és com una... Penso que és una fita que recordem, i és de la història recent del club. Jo la vaig viure en primera persona i la veritat és que és un record molt, molt maco.
A la columna vertebral, Antonio, el teu equip, doncs la formen jugadors com Castillo, Domingo, Urdangarín, Reguard, Figueres, però hi ha un nom que destaca per sobre de la resta i és el de Marcos Fis. Tu que el veus cada dia, escolta, quin és el seu sostre?
Jo crec que no el sabem ningú. I el primer que no ho sap és ell, eh? I això és el que el fa un jugador especial, perquè ell entrena, juga i lluita com si estigués doncs, quan era juvenil. I això és el millor que té. Vull dir, no dona una bola per perduda, és un jugador que li agrada fer gol, ajudar l'equip, defensar, robar boles, i ho lluita tot i és un competidor nat. I penso que és un jugador que veurem on arriba, eh? I al final els jugadors joves que destaquen tant, lo difícil és mantenir-se i que evolucioni bé físicament i de que tingui hàbits doncs, que facin que pugui madurar com un gran jugador, però sí que és veritat que té unes possibilitats increïbles.
L'any que ve jugarà al Barça, no sé si d'això n'heu parlat amb el Marcos, tindrà la missió de ser d'alguna manera el successor de Dicamem, això ho heu parlat?
No, del que hagi de ser, no, però sí que és veritat que tot el que forma part de la seva evolució i que diguéssim, que li ha de servir amb ell per seguir millorant com a jugador i que a la vegada li ha de servir amb ell per aquest any ser un millor jugador, això sí que és competència de tots. Vull dir, amb això sí que és un jugador que ha de seguir evolucionant i que ha d'aprendre coses i que ha d'anar millorant. Això el farà doncs, un grandíssim jugador pel Barça, però no ens hem d'oblidar que el que ens interessa a tots és que aquest any doncs, sigui un bon jugador pel Granollers.
Molt bé, doncs Antonio Rama, entrenador del Balonmano Granollers, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort en aquesta nova temporada.
Molt bé, gràcies.
Cinc minuts i arribarem a 8:45 del vespre. Parlem de natació. I seguim ara amb Rosalia, que l'hem sentit bastant a l'Europeu de Natació, perquè avui hem tingut l'última final de natació artística, Fitó.
Amb aquesta cançó, a Berghain, de la cantant de Sant Esteve Sarrovires, l'equip espanyol ha aconseguit avui la plata en rutina acrobàtica. Ahir també van fer servir Rosalia, doncs una altra vegada Rosalia.
A més, amb protagonisme català, eh?
Sí, Iris Tió, Lilú Lluís, Paula Ramírez, Txell Ferrer i també Denis González han estat protagonistes en un exercici que ha aconseguit fins a 6 deus en impressió artística i una puntuació de 100,25.
De fet, recordeu que la selecció espanyola està dirigida per una altra catalana, l'Andrea Fuentes. Repassem, Fitó, el medaller d'Espanya.
Doncs mira, són 8 medalles per l'equip d'Andrea Fuentes, entre les quals un or, 5 plates i 2 bronzes. Així ha valorat la seleccionadora l'actuació del seu equip.
Sentimientos divididos. Unos con mucha satisfacción de cómo han nadado, mucha satisfacción de todo lo que me estoy apuntando en la libreta para aprender. Sentimiento un poco de rabia de no haber conseguido pillar del todo algunos de los eventos, de pillar el oro.
Per cert, et deia els noms de les catalanes, entre elles la Paula Ramírez, una Paula Ramírez que doncs, aquests europeus de París han estat el seu últim campionat perquè es retira.
Iris Tió, que marxa com una de les grans MVP d'aquest campionat.
Sí, la catalana ha estat protagonista de 6 medalles de les 8 d'Espanya, 4 plates, un bronze en solo lliure i la medalla d'or en solo tècnic, les d'Andrea Fuentes, que ja pensen en el Mundial del 2027 a Budapest i, evidentment, doncs, mirada posada al joc Olímpics del 2028 a Los Angeles.
Doncs Iris Tió, un dels noms propis d'aquesta setmana, medallista amb un or ahir al solo en aquest campionat d'Europa de natació, en aquest cas en la modalitat de natació artística. Enhorabona per la Iris Tió. Queden 3 minuts per arribar a 2:15. La Iris Tió que marxa doncs, amb un bon botí de París. Qui sembla que no marxarà amb gaire bon botí del Tour femení és Paula Blasi.
Tot costa.
I de fet, ja ho dèiem ahir, Fitó, perquè vam avisar, eh? Jornada dura per la Paula Blasi.
A veure, et diria que avui ha perdut qualsevol opció de victòria final. Era molt complicat que guanyés aquest Tour de França. Avui ja s'ha convertit pràcticament en una utopia. Ha perdut 2 minuts i 27 segons a la línia de meta. Victòria de Demi Vollering, que retalla distàncies al capdavant. Ha aguantat molt bé, però avui la mallot groga, la suïssa Marlen Reuser, que ha entrat amb Vollering, i també amb Nia Bedoma. A més, Blasi també ha perdut avui el mallot de blanc de millor jove. Tot plegat, quan a falta de 30 quilòmetres ha atacat Demi Vollering, no l'ha pogut seguir Paula Blasi, i a més després s'ha dedicat doncs, a treballar per l'equip.
Com queda la general?
Ara Blasi cau a la desena posició, encara és top 10, bon resultat, però ara perd 3 minuts i 51 segons respecte a Reuser. Demà 153 quilòmetres, etapa de mitja muntanya, 3 ports de quarta, 2 de tercera i un sol port de segona categoria. En total, 6 ascensions, tot plegat per fer camí divendres. Espera el moment. Per cert, ahir vaig dir que Mireia Benito no era especialista en contrarrellotge, 4 vegades campiona d'Espanya de contrarrellotge, no és especialista del tot, no per ser-ho entre les millors del món, però sí que és un especialista Mireia Benito.
Vinga, va, Fitor, rematem el Tot Costa d'avui.
A veure, seguim amb el tema Infantino. Durant la tarda, diversos mitjans han assegurat que Infantino ha ofert la final del Mundial 2030 al Marroc a canvi de suport, a canvi de suports cap a la seva persona. N'ha parlat la FIFA, ho ha desmentit la FIFA. Diu Infantino que no. Ha criticat Infantino, l'ha criticat Luis Figo.
Què dius ara?
Sí, ha dit que Infantino té un comportament d'engany,
caram,
de covard, i d'egoista, Luis Figo.
Clar, amb tu. Home, és que Luis Figo parli d'aquests comportaments, vaja, que no parli en cap aficionat del Barça, perquè déu-n'hi-do.
Correcte. Per cert, històrics, actualitzem. Grup 3, Martinenc, Horta i Sant Andreu. De moment acabats. El Martinenc 0, Horta 0. Martinenc ha guanyat els penals. Sant Andreu 1, Horta 0. Ara queda el Sant Andreu Martinenc ahir al Badalona, classificat per les semifinals.
Molt bé, doncs, Joan Fitó, moltes gràcies. Nosaltres acabem el Tot Costa d'avui, dia 5 d'agost del 26, dimecres. Demà a les 7 ens hi tornem a posar, segurament amb un F5 de la situació de Julián Álvarez. Arribarà, no arribarà a Can Barça. També Ferran Torres marxarà o no marxarà de Can Barça. I seguirem doncs, explicant les novetats del conjunt blaugrana. També atents al mercat del Madrid, a veure si arriba Diomandé o marxa Vinícius, segons el Santi, a Rada Històrica, si això arriba a passar pel Madrid. A veure, Ronald Koeman, si Julián arriba al Barça, com jugarà l'equip?
Tiki-taki, tiki-taki.